al dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, benvinguts, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant d'en Save the Med sobre el tauró blanc. Ja sabeu que fa poc van circular unes suposades imatges d'un suposat tauró blanc i tothom va començar a dir dois sobre aquest importantíssim animal que forma part de la nostra fauna marina, injustament tractat pel cinema, per les pel·lícules de Hollywood i per les sèries. El tauró blanc és un animal que és imprescindible per la cadena tròfica marina. I per això volen saber més sobre aquest animal. Els experts diuen que és més perillosa una mà sense taurons que una mà amb taurons, ja que la seva presència sol ser una senyal de benestar mediambiental. Després parlarem d'uns altres animals, de les ovelles, perquè sembla que ara podria haver-hi sortida per la llana, que fins ara no se sabia què fer. S'ha arribat a cremar la llana de les ovelles després de tondre els ramats, perquè no té sortida avui en dia. Sintètics, també la casta de llana que tenen les nostres ovelles autòctones, que és més gruixada, no té sortida comercial. Però ara sembla que se podria mesclar amb fems per fer compost, per fer adob, per fertilitzar la terra. En parlarem amb unió de pagesos perquè seria una bona solució per donar sortida en aquest material antigament tan preuat. Mireu com són les coses. S'ha arribat a cremar la llana perquè no se li trobava sortida. Després torna una iniciativa la mar de xula i maca a Sencelles, a Xos Dues Rodes, perquè allà totes les persones que no emprin una bicicleta la poden donar a l'Ajuntament. L'Ajuntament l'arregla, que arreglar una bicicleta, francament, els que ho han fet, tampoc costa tant de d'obbes, i la cedeixen, la regalen o la donen a persones que no tinguin com moure-se per dins Sencelles, i així, d'aquesta manera, matam un parell d'ocells de cop, que és fer un transport més sostenible, fer exercici, com que és qualque en bicicleta, i eliminar trànsit, perquè ja sabeu que en el pla comença a haver-hi ja, bé, comença a haver-hi no, de fet ja hi ha problemes d'aparcament. I per acabar, parlarem amb Naina Fial, que juntament amb Maria Vergues són les creadores del podcast Sense Sentit, un podcast on elles se mostren exactament iguals que a la seva vida real i que pràcticament va sortir un poc de les xafarderies que formen part de l'esperit humà. I, per tant, parlarem amb Naina Fial per veure com són els podcasts d'avui en dia i que podem escoltar Sense Sentit. Tingui sentit o no, el que és cert és que això és el Dia Mallorca, que tenim en Victòria Cerdà a producció i en Lluís Menéndez en el control tècnic. Així que, començam. Seu rei tiburó mos serveixen per introduir el nostre primer convidat d'avui, que és, de fet, aquest animal. Fa poc, vos acabem de dir, va córrer per les xarxes socials un vídeo d'un suposat tauró blanc. No està clar que fos un tauró blanc, encara, aquí gravat en Aigües Balears. Tothom anava ple, començaren a dir dolls sobre aquest importantíssim animal, quina por, quin desastre, i en realitat el tauró blanc, si fos un tauró blanc, no és aliè a les nostres aigües. El que passa és que el seu caràcter migratori i la davallada de la seva població fan que de vegades se'n vagin menys. Per això, saludo en Gabriel Morell, membre de Save the Met Foundation i coneixedor dels taurons. Biel, benvingut, bon dia, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom.
Primer de tot, avui de matí mos has puntualitzat que no està clar del tot que això fos un tauró blanc, que crec que aquí també se'l diu sal roig. És a dir, amb pinces, no? Vosaltres no, estau, no ho teniu del tot clar, que fos un tauró blanc.
No, analitzant les imatges que vàrem poder obtenir, hi ha una sèrie de trets morfològics que sí que deixaven clar que era un làmnid. Els làmnids són la família de taurons, a la qual pertanyen els taurons blancs, o també altres espècies, com per exemple el marraix, que és el més comú en el Mediterrani, la seva població ha caigut també molt, però és més fàcil de veure o se'n capturen més. I llavors hi ha una altra espècie que sí que fa dècades que no hi ha cap constatació de cap captura ni cap albirament a aigües balears, que és el que en castellà diuen Skylon. Però aquestes tres espècies comparteixen una sèrie de trets morfològics que concorden amb el que s'ha de veure en el vídeo. Ara, a partir d'aquell vídeo, poder dir de forma fefaent quina de les tres espècies era és molt difícil.
Hackathon, veig també en castellà. Si posam a internet sal roig, mos surt efectivament el nom de tècnic, és Carcharodon carcharias, que és el tauró blanc, però dèiem que no és un animal estrany a la Mediterrània, i de fet no sé si hi havia qualque foto o qualque filmació antiga ja de taurons blancs, en cas que fos un tauró blanc. N'hi havia ja de gravacions?
Sí, n'hi ha bastantes, sobretot d'animals pescats al llarg de tota la Mediterrània. D'animals pescats aquí a Balears hi ha tres gravacions antigues que són dels anys 50-60 del segle passat de salrotges capturats aquí a Mallorca. Però llavors d'animals vius, que és el més difícil d'aconseguir, en tot el Mediterrani només hi havia cinc o sis filmacions. Algunes se remunten als anys 60 i tres d'elles són d'animals que també havien estat capturats o estaven vius dins xarxes o dins almadraves destinades a la captura de tonyines. Ara bé, d'animals vius en llibertat en el Mediterrani només hi ha dues filmacions. Una que és que també una que va sortir recentment, fa cosa d'un mes o dos, a Sicília, i una de l'any 2015 en el sud de França. Aquestes són les úniques filmacions d'animals vius, de taurons blancs vius en el Mediterrani.
Jo sí que vaig veure, fa temps, fotos, que sí que de manera accidental se'ls capturava, perquè en realitat, que jo sàpiga, ara corregim, l'únic tauró que jo sàpiga que s'aprofita és la mussola, no? El que diuen és cazón, que jo hagi menjat. No sé si menjam altres taurons, el manco jo.
Sí, hem menjat més. La flota, per exemple, xerrant de la flota de pesca d'aquí de Balears, captura una varietat de taurons. Com tu dius, la mussola, però llavors també és molt comú el gató, la moixina, que són taurons de més petits, els gatbaires, per exemple, ullassos, una sèrie de taurons que sí que se capturen i se consumeixen. N'hi ha d'altres també que no tenen cap valor comercial, que solen ser espècies d'aigües profundes, no tenen valor comercial ni gastronòmic. I aquestes, quan se capturen, se tornen a l'aigua.
El gatbaire, que en castellà se coneix com a alitant, precisament la setmana que vam de parlar en la Fundació Palma Aquari, un parc que se n'han amollat una sèrie a la seva repoblació. Fa 23 anys, l'any 2003, vareu publicar un estudi on s'havien recopilat 27 captures de taurons blancs a Mallorca entre l'any 1920 i l'any 1976. Oh, són poques, 27 en 56 anys, en 60, no, sí, en 56 anys, no? 27 en 56 anys, no sé si és molt o poc, tu què opines? Estan parlant de l'any 1920 a l'any 1976.
Sí, eren pocs, però en aquell moment va ser la informació a través d'entrevistes amb pescadors o alguns documents que en els quals havien pogut accedir i que relataven la captura de Sal Rogers aquí a Balears, sobretot a Mallorca. El document aquell estava centrat en Mallorca i eren, com deia, 27. Posteriorment, revisant alguns documents antics, sí que hem pogut sabre d'altres captures que estaven constatades i fent un filtratge d'aquest tipus d'informació i quedant-nos amb aquells registres o aquelles cites que de forma inequívoca podien correspondre a Sal Rogers per la talla o el tamany o el pes, fàcilment duplicàvem aquest número de 27 que teníem. Això demostra que queda més habitual de del que puguem pensar.
Fa poc vas contar en el diari Última Hora que el tauró blanc té el propi del Mediterrani, però no se li pot atribuir, llegeix textualment, un caràcter resident a Balears. Què vol dir això? Que migra? Se mou?
Sí, el tauró blanc és un animal pelàgic. Això vol dir que és d'aigües obertes i té una capacitat, un rang de moviments que sobrepassa, diguem, l'àmbit purament balear. Aleshores, els tauró blancs s'arran d'una població mediterrània perquè no tenen un caràcter resident ni aquí a Balears ni a qualsevol altra banda. Un tauró blanc que avui sigui Balears, demà o passat, pot ser fàcilment a Itàlia, a les costes franceses o del nord d'Àfrica. I això només és... El que sí que podem dir és que hi ha una població resident del Mediterrani. No és un animal que estigui aquí de trànsit ni sigui rar. Sempre hi ha hagut una població mediterrània que té una connexió amb l'Atlàntic reduïda. No hi ha un trànsit així molt, molt gran de taurons blancs a través de l'estret de Gibraltar. I el caràcter migratori que és també s'ha posat de manifest, s'ha provat, gràcies a experiments de marcatge satelital d'aquests taurons a moltes zones del món. El primer va ser l'any 2005, que van marcar taurons blancs a Sud-àfrica, i n'hi va haver un que va travessar tot l'Índic per anar a Austràlia i tornar al llarg d'un any.
Wow.
I en el Pacífic també està constatat això, hi ha moviments de taurons blancs entre Califòrnia i Mèxic cap a les illes de Hawaii, que estan al mig del Pacífic. Per tant, aquest caràcter de gran migratori està provat.
També, vosaltres deus que està en perill, de fet està protegit. Jo te volia demanar quines són les amenaces que rep el tauró blanc. La pressió humana, les embarcacions, la pesca accidental, la temperatura de la mà, tot junt. Quin seria el principal enemic del tauró blanc, d'aquest animal tan important?
El principal és, sense cap dubte, la pesca. És un animal que està protegit a les costes europees, legalment. Ara bé, també hi ha recomanacions o normativa d'entitats de gestió pesquera d'àmbit mediterrani que la protegeixen, però, per exemple, a les costes de Nord-Àfrica no s'acompleix en absolut aquesta protecció. I allà hi ha zones on hi ha pesca de tonyina, hi ha gavis on se mantenen les tonyines en captivitat per engreixar-les i treure-les en el mercat posteriorment, i allà, de vegades, quan se pesquen tauron d'anys, aquestes pesqueres els maten i els comercialitzen. Per tant, el que dèiem, això, aquest caràcter migratori i el fet que no siguin resident, tu ja pots protegir aquest animal de les costes europees, que quan se mou cap a aigües del nord d'Àfrica entra en perill.
Ja, vaja.
Sí.
Ja ho val. També, òbviament, els que hem tingut la sort de bussejar entre taurons, és que t'aconsellen, te diuen, és un animal com qualsevol altre, però no mengen éssers humans perquè no els hi agradam, perquè no tenim greix. Quan mosseguen un surfista a Austràlia, mosseguen i mollen perquè es confonen amb tortugues, amb altres animals, però que vosaltres heu documentat evidències de predació sobre cetacis i tortugues durant els anys 90 i començament del 2000. Què menja un tauró blanc? Perquè llevar el paparró o tota la gent que encara hi té por en els taurons. Cetacis i tortugues, quina és la dieta d'un tauró blanc?
Aquí en el Mediterrani, principalment, tonyina.
Ah,
tu abans demanaves...
Té bon gust. Té bon gust.
Sí, i tant. Tu abans me demanaves quines eren les principals amenaces. Durant uns anys, quan hi va haver un declivi important de la població de tonyina, això també pogué tenir un efecte sobre la població de tauró blanc. Ara bé, Una vegada que la població de tonyina, gràcies a les mesures de regulatòries de pesca, s'ha recuperat, això és un factor a favor de la recuperació també d'Eurobank. Té més aliment a la seva disposició. No obstant això, no esperem una recuperació ràpida perquè, com la majoria de taurons, sobretot de grans taurons, aquests animals tenen una capacitat de reconstituir-se les seves poblacions molt baixa. O sigui, tenen una fecunditat molt baixa, de manera que per recuperar les seves poblacions hauran de passar molts, molts, molts d'anys. I tornant a el que me demanaves de la seva dieta, també se sap que aquí en el Mediterrani menjava peix marins i hi ha un article publicat per un company menorquí que relatava un salt roig que van agafar a Menorca, quan li van obrir la panxa tenia restes de vell marí en el seu interior.
Clar, per tant, i com que vell marí ara no n'hi ha, el manco aquí, també malament rai, sí. No?
Sí, però històricament pensam que l'abundància de vells marins no era tan gran com per mantenir una població de salt roig. La seva font d'aliment principal sempre ha estat la tonyina, i la tonyina, hem de recordar que és un animal que viu a aigües obertes, molt en fora de costa, i que, per tant, el salt roig serà per allà on un desinyar cercant, no a prop de la costa, ja. On no trobaria tant d'aliment.
I també per acabar, sempre hem dit moltes vegades que Steven Spielberg ha demanat perdó moltes vegades per la seva pel·lícula que va donar tanta mala premsa en els taurons en general, perquè vosaltres, els experts, deies que és més perillós una mà sense taurons que una mà amb taurons. Jo m'imagino que és perquè la presència de taurons és bona senyal perquè fa a la salut d'aquest ecosistema marí. És això?
Sí, totalment. Un ecosistema ve a ser com un motor que té moltes peces. Perquè funcioni bé, hi ha d'haver totes les peces. Si tu comences a llevar, aquesta màquina no funciona tan bé. I a la vegada els taurons, que són els depredadors que se situarien a dalt de la piràmide tròfica, si prenim aquest model, són molt bons indicadors. Tots els animals que estan a dalt de la cadena tròfica esdevenen bons indicadors de la salut d'un ecosistema. Quan nosaltres veiem que falten taurons, vol dir que allò no està funcionant bé.
Te robaré aquesta frase perquè m'ha encantat. Un ecosistema és com un motor. Si li lleves peces, pot arribar a no funcionar. És un exemple molt, 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 molt bo. Biel, m'agrada. Me faré meva aquesta frase. Direm, com diu en Biel Morell, un ecosistema és com un motor. Si li lleves peces, pot arribar a no funcionar. Ja ho sabeu, respecteu la mà, respecteu els animals, i el tauró blanc és imprescindible, és una joia, és l'únic que queda de la família Carcarolón. El darrer descendent del Megalodon, diríem, no? Biel, d'aquell antic monstre marí que va viure en el Miocè. És així, Biel?
Sí, sí, és un descendent relatiu. No ben bé de directe, però era una espècie molt similar a ell i tenia uns requisits ecològics bastant semblants.
I ja ho sabeu, respectau la mà, respectau els animals, recordeu que vivim enmig de la mà, que som enmig de la mà i que nosaltres, més que ningú, l'ha de respectar, l'ha d'estimar i cuida-la. Biel Morell, des de Save the Med, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran.
Igualment, moltes gràcies.
Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'animals però de terra, concretament de ses euboes, o més ben dit, de sa llana, de ses euboes. Ara veureu per què ho deia.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
El secreto de la máquina está en el ventilador que mercachifles y marineros trajeron de Caribe y de Ecuador. Juntaron rumba y flamenco y le dieron nuevo sabor al ritmo de los gitanos de Somorrostro hasta Mataró. El ventilador máquina, el ventilador camina. El ventilador máquina, el ventilador, el ventilador camina. El ventilador amigos es un invento que ha hecho furor porque juntan la guitarra, la armonía y la percusión. Seguros de que no pare su ritmo demoledor, la rumba se afinca sola y va bien segura en el batidor. Este truco tan ingenioso y de fácil ejecución, seguro que no conoce ni el mismísimo James Bond. Todas las grandes potencias ahí pretenden averiguar, hasta el Pacto de Varsovia, el Pentágono y la OTAN. El ventilador máquina, el ventilador camina. El ventilador máquina, el ventilador, el ventilador.
Bueno, és que amb aquesta calorada fa més ganes xerrar de ventiladors com fan Gato Pérez, que és del que parlarem ara, que és de llana. Però no passeu pena, perquè és que justament han de xerrar de llana, no de ventiladors. La llana de les ovelles mallorquines ja pràcticament, malauradament, no val dos bes. I, de fet, és un problema per ramaders, fins i tot l'han arribada a cremar alguns anys. Però ara se podrà aprofitar en el camp i fins i tot s'ha estipulat una llei, un marc legal, perquè se pugui fer en garanties i en tots els papers que toquen. La Conselleria d'Agricultura ha publicat una regulació on diu que se podrà mesclar llana crua amb fems per adobar la terra. Joan Gaià, d'Unió de Pagesos, com estàs, company?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Encantats de saber que la llana tindrà una sortida, perquè, abans que res, ja estan tosses, ja han acabat de tondre les ovelles, o encara no s'ha acabat, perquè amb aquesta calorada, si en queda cap sense tondre, pobreta.
Confio que siguin totes toses, perquè si no, l'amo l'hauran de tancar.
Escolta, clar, i ara, quan els ramaders tenen el problema, o tenien el problema de què fer en la llana, perquè jo he arribat a llegir que hi ha hagut anys que s'ha hagut de fins i tot cremar la llana perquè ningú la volia. I clar, després de tondre, què fas amb totes aquestes tones? Jo m'imagino que això era un problema també d'espai, fins i tot, no?
Clar, en pocs anys s'havia girat la truita perquè era una cosa que tota la vida s'havia pogut vendre. El manco pallava l'estondre i d'uns anys ençà la gent anava fins i tot a girar mullant a les finques dins saques i hi ha gent que té llana de fa un parell d'anys perquè sí. No, tècnicament no, o tècnico-legalment no mos deixaven fer res.
I per què va a davallar tant els preus? Si la llana antigament era una cosa per molt de ser sintètics, perquè la llana de les nostres ovelles és més gruixada. Quin és el motiu d'aquesta davallada del preu de la llana en banys? No? Jo ho he viscut, tu i jo ho hem viscut.
Sí, quan érem petits, tots tenien coses de ser de llana, que sabien que eren els més calents, que mos poràvem el dia que feia fred.
Sí, senyor.
I a Mallorca, pues, ha deixat de fer fred. És dir, si te posen jo ser de llana, tindràs calors i jo sí.
Tens raó.
I els sintètics són molt econòmics i la comoditat de nova de tenir un producte de gens. És una llàstima perquè la veritat se porta bé i s'ha convertit, curiosament, surt de gran mercat, però hi ha un mercat com a de luxe que ven mantes de llana i ven jersei de llana fets a mà, que val una fortuna, perquè és un material molt noble en el fons.
Clar.
Però el mercat l'ha expulsat i nosaltres anem a ritme d'un mercat que molt estima poig. Però això tenim.
És vera que la llana de les nostres uves, de les uves mallorquines més gruixades, que per aventura per això també és mala sortida, o no necessàriament?
Jo crec que és bàsicament una excusa, perquè és vera que nosaltres tondre aquí el mes que hi ha, transportar la llana, la península té un cost tal, és vera que hi ha qualque llana que té més fama, saps, la Marina i aquestes coses, però forma part d'aquestes coses que feien malament els mallorquins, que defensava el nostre, sempre ho fem malament. I amb la llana, pues, també.
Per cert, m'ha explicat l'origen d'una dita, el mal de més sigui forastera, allò de mesclar xurros com merines, no? Se ho veia xurres, normalment s'empren per carn, no? Per exemple, el lletxazo xurro castellà, que és molt bo, i les merines s'empraven normalment per llana. I d'aquí ve l'expressió de mesclar xurres com merines, no? Que són unes ovelles són per carn i les altres eren per llana i les dues per llet, m'imagino. Però ara ve la novetat, que és això de mesclar-la amb fens i emplar-la com fertilitzant orgànic. Això és una novetat o ja se feia, per exemple, a la península?
Bé, jo crec que allà, els darrers anys, allà hi ha tot un desenvolupament tècnic, diríem, d'iniciatives de petita escala, i aquí a les Illes Balears ara m'havien estiat un projecte de Mallorca Rural, que és una entitat pública o privada, allà on els pagesos, en les administracions, feien qualque coseta, i varen fer una feina de recerca sobre el tema de la llana. Aquí hi ha gent de les dues associacions d'UBE, tant de l'UBE Mallorquina com de l'UBE Roig, que ja han fet feina. I a Menorca hi ha un influencer que... Jo m'ho pareixo dient el senyor de la gallina, en català, no ho sé, que fa uns anys explicava els usos de la llana per acolxar en els horts, val? Perquè no surtin herbes i aquestes coses. I clar, iniciatives d'aquestes de petita escala acaben forçant a l'administració a fer canvis legislatius. I és interessant perquè és positiu pel sector i també és positiu per aquesta idea de vegades que mos pensant que només els grossos i els que tenen molt de dobles poden donar idees, xerri, xerri. I una cosa tan bàsica com deixar utilitzar la llana per augmentar la matèria orgànica del sol surt d'aquí. S'aconseguiria replegir aquest guant, el director general que ja no era, en Fernando Fernández, de les darreres coses que deixen mig fermades, els equips del conseller, i jo crec que és interessant, perquè en el fons és una cosa que s'ha convertit en un residu, i la normativa, en el tema dels residus, jo sé que per la gent que m'ho escolta, a la millor el plegui un poc en fora, però una cosa com la llana, que és natural i que no contamina, a partir del moment que se converteix en un residu, per manejar-la has de tenir una sèrie de permisos i d'homologacions. Per tant, que deixi de ser un residu i que ho podem emplear com a adob orgànic, alliberen els pagesos que tenien els gestadors plens de saques de llana haver de crear una empresa especialitzada per llevar sol de damunt. Evidentment, no li podries pegar faig, perquè els residus normativa impedeix que li pegis faig. Per tant, salvam això, se podrà incorporar en el sol. Ja ho dic, a nivell domèstic i aficionat té moltes aplicacions, perquè, per exemple, se col·leixar un hort en llana és efectiu. Hi ha estudis que demostren que evita seva transpiració, perdoneu, evita que la terra senti un testitant, se descompon a poc, que porta nitrogen a la terra, per tant, té una sèrie de característiques, i això, ja ho diuen, no, fer de ser necessitat virtut, i amb la llana s'ha hagut de deixar.
Però perquè se faci una idea als nostres oients que les coses no són tan senzilles com tu bé estàs explicant, jo ahir vaig quedar en les oïbedats perquè la normativa, aquesta llei ha hagut de passar per un procés tècnic que per encaixar la llana com a residu per adobar dins és deixa'm que llegeixi, decret de nutrició sostenible de sòls agraris. Ara pensa, és a dir, no se podia fer d'una tacada, havia de passar una sèrie de paperassa. Ja tornem a estar en sos pagesos fent de gestors, no, Joan?
Sí, arriba un punt, ja ric, perquè si no m'he de seure i m'he de parar a plorar, m'enteneu? Perquè arriba un punt que és tot tan surrealista, aquest ritme que l'administració imposa en els ciutadans que se relacionen amb ella, que és surrealista. I ja no és només poder fer coses d'aquestes, eh? És que els procediments siguin àgils d'una vegada. No té sentit. N'hi ha d'altres, ara mateix, és per jo, no en tenim una altra, que és que la pasta de l'oliva que fan les tafones també té una característica d'aquestes. Resulta que és un residu. Però resulta que els estudis que ha fet la pròpia administració demostren que una hectàrea d'oliveres pot absorbir l'hectàrea, vull dir, la producció que ha fet d'olives en forma de pasta, un pitxatret sali. Però ara mateix som dins les catacumbes de l'administració mirant si és un residu que diu el ministeri, que diu aquells, que diu aquells altres.
Mare
i enmig, els pageros que reboten com una pilota de fronton, que un dia arribarem a tornar a beneir,
sí.
I vos vendrà de nou després en el bilanç. Però és que la situació ballada és còmica. Vull dir, ja ahir, no sabem molt, volen girar.
Ahir en parlàvem precisament amb la Margarida Seguí de Sant Jové, que va anar a les cooperatives en el ministeri per l'anar, que se'n paparassa. Francament, és que, no sé, i això que tot en teoria havia de ser més senzill avui en dia en la digitalització, però que no pot ser que els pagesos hagueu de fer de gestors, que pràcticament d'aquí a poc les haureu de fer de missers. Però bueno, arriba aquesta bona notícia, els qui tinguin ovelles, que després de tondre se pot reaprofitar ara la llana mesclant-la amb fens per adobar, fertilitzar aquí a nostra, que sempre serà més barat que duró de fora. Joan Gaià, per una vegada parlant d'una bona notícia, sortida per la llana que fins ara no servia per res, el manco rompem una llança a favor del nostre fora vila. Joan, moltíssimes gràcies, això, com sempre.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Una
gràcies, parada. Joan. Nosaltres ara d'aquí un minut anem amb la nostra radiografia mallorquina.
El ventilador màquina, el ventilador camina, el ventilador màquina, el ventilador camina.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'una curiosa iniciativa que arriba des de Sencelles. Allà l'Ajuntament ha tornat a posar en marxa SOS Dues Rodes, SOS Dues Rodes, una iniciativa solidària i sostenible que ja se va fer durant la pandèmia, per fer com una espècie de borsa de bicicletes per adults, joves, infants, per cobrir les necessitats de mobilitat de les famílies usuàries dels serveis socials del municipi. Mos ho conta en Joan Rigo, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Sencelles. Senyor Rigo, bon dia, benvingut.
Ei, bon dia.
Bueno, se tracta de recuperar bicicletes antigues, no en desús, o simplement que no les empri, i sí, que les donin a l'Ajuntament i crec que vostè mateix ha contat que s'idea va néixer quan vareu veure que moltes bicicletes que estaven bé acabaven en el punt verd i vareu dir, com pot ser això? Això s'any de la pandèmia, no?
Exacte. Nosaltres vàrem veure que tot el temps bicicletes que se veia que podien tenir un segon ús, podien simplement tenir una actualització acabant en els FEMES, i van dir, pues, anem a fer un projecte interessant, d'algo que serveixi, no? Reutilitzem aquestes bicicletes. Tenim, vam veure que molts usuaris dels serveis socials tenien necessitats i vam recuperar 10 bicicletes i les vam donar als serveis socials, als usuaris. I aquesta iniciativa, pues, torna a recuperar la mateixa idea. Tenim una casa de limes amb joves que voldrien també bicicletes, participaran d'un taller que farem amb un mecànic de bicicletes i gent voluntària del municipi, i amb això aquestes bicicletes per ells i altres que s'obrin per altres usuaris de serveis, pues mira, són una manera de reutilitzar aquestes bicicletes que ja no s'utilitzen, que estan guardades a un garatge, que millor manera de demanar al municipi, a les veïnades i veïnats que col·laborin, i moltes persones s'han posat en contacte i ens han dut les bicicletes. Altres les hem recuperat nosaltres mateixos del Punt Verd, perquè també han comparegut bicicletes per allà que han trobat que podien recuperar-se. I bueno, avui mateix tenim la visita d'un mecànic que vindrà a valorar-les, a veure si quines tenen fàcil l'arreglo, la gran majoria, la veritat, i quines pues, hem de fer una mica d'apanyo, entre diverses bicicletes treure una, ja veurem com ho farem.
Clar, tot això està marcat dins el pla de mobilitat de Sencelles, que literalment vol dir que és una aposta per la pacificació del trànsit i la recuperació dels espais públics pels vianants. Perquè, clar, Sencelles, l'únic poble del Pla que té una mica de problema és Montuïri, perquè tot fa costa per amunt, però Sencelles, anar amb bicicleta, és que és molt, molt millor, no? La foto d'un poble és un senyor major amb bicicleta, no? No ho trobes, ja.
El problema és que el món del cotxe s'ha multiplicat en les últimes dècades, i entonces el poble ja no és un poble que puguis caminar tranquil pels carrers, les voreres són molt estretes, els nens ja no van segurs pels carrers, entonces hem hagut de prendre mesures per pacificar el trànsit, no? Fer els carrers residencials a 20 km per hora. Encara aquestes mesures s'han de millorar, hem de posar sistemes físics, no? Com cossiols o altres mitjans, com estem fent ara, carrers amb adoquins, carrers bueno, que estem millorant, no? Tot això. I això requereix moltes mesures per conscienciar la ciutadania i la gent que passi pel municipi, perquè vegi més a poc i perquè les persones tinguin prioritat, no? I això ens beneficia a tots. El Consell d'Infants que tenim a Sencelles enguany ha fet un procés de participació en el qual han posat en marxa un projecte de camins escolars que també va en aquesta direcció, perquè els nens diuen que si nosaltres anem segurs pel carrer, tothom anirà segurs pel carrer.
Exacte. És que, de fet, nosaltres des de Palma tenim la visió bucòlica dels pobles, mos pensàvem a Palma, mos pensàvem que només hi ha problemes d'aparcament a Solla i Palma, però, clar, el darrer any hem parlat amb Costitx, en Sineu, en Sant Joan, tota Mallorca ja té problemes d'aparcament. M'imagino que vosaltres, estant enmig d'aquests pobles que han dit, el problema és el mateix, és a dir, els cotxes són un problema senzill, és una cosa que fa X anys era impensable.
Clar, la nostra vida està al voltant del cotxe, no? Encara que el cotxe està al 90% del temps aturat, el necessitem per anar a comprar, per anar a fer feina, sobretot, no? Per dur els nens a activitats, per qualsevol cosa. No tenim un transport adequat a les illes, mai s'ha invertit en transport, entonces això recau en la ciutadania que s'ha de cercar la vida, no? I entonces una família acaba tenint 3-4 cotxes fàcilment, perquè quan els nens ja són adults, pues ja comencen a tenir necessitats de mobilitat. Entonces, tenim un fotimer de cotxes i això pues, ens perjudica a nivell de municipi, a nivell de poble, a nivell de qualitat de vida, no? Perquè no poden sortir i fer vida en els carrers o treure les cadires a la fresca. Clar. Tot això ens canvia la nostra cultura, no? Ens canvia i ens fa pues, que el veïnat pues, tingui la percepció de que és que el cotxe és imprescindible i és còmode tenir el cotxe a la porta de casa teva i tothom vol el cotxe a prop, no? No haver de caminar 5 minuts a un aparcament o el que sigui, no? Perquè la compra, perquè qualsevol cosa, no?
Exacte.
I bueno.
Com ho hem de fer? Fes una nova crida ara per aquestes OS dues rodes, l'Ajuntament de Sencelles, que ha de fer qui vos vulgui donar una bicicleta per aquesta idea. Primer, que estigui més o manco en bon estat, no? Perquè si està rovellada, feta pols i doblegada, no importa la dugui. Però què ha de fer? No? Posar-se en contacte amb l'Ajuntament? Com ho hem de fer?
Exacte. Sí, se posa en contacte amb l'Ajuntament i bueno, ha estat així, ha estat molt fàcil. O sigui, la gent se posa en contacte i trobant la manera de que o si m'ho duen la bici o si la podem anar a cercar, tot això pues, ho gestiona directament la persona. I bueno, s'han posat en contacte persones, la gran majoria del municipi, però també d'altres municipis que han vist la iniciativa i han dit que s'hi semblava molt bé, com l'altra vegada també va ser així, no? Entonces, gent que diu és que tinc aquesta bicicleta que fa un parell d'anys que ja agafa pols i s'està començant a rodear, doncs pues mira, que tingui una vida més útil i que hi hagi qualcú que la necessiti que pugui tenir pues, millor mobilitat, no?
De tota manera, m'imagino que pot ser un veïnat de qualsevol poble. Pot ser de Sant Eugeni, de Costitx, o de Binissalem, no?
Sí, sí, sí.
O de Pina. No necessàriament ha de ser un veïnat de Sencelles, no? Pot ser de qualsevol poble.
Això, la solidaritat no té fronteres. La solidaritat, pues jo crec que les persones que tenen una mica de empatia, de sensibilitat, o de que tenen l'oportunitat de fer alguna cosa pels altres, pues no les costa res. O sigui, en vez de dur-la en el punt verd, pues mos la donen a nosaltres i més contents que res, perquè estan fent un servei a la comunitat, no? I estan pensant en el bé comú. Això sempre, per jo, és un orgull que hi ha gent que això sigui un dels principals valors seus, no? Jo crec que això és el que hem de crear, no? Si els pobles hem de continuar pensant dinàmiques per ser poble, dinàmiques per pensar amb els altres, perquè l'incivisme cada vegada és més gran i ens perjudica a tots. Entonces, hem de pensar maneres de que la gent pensi amb els altres i se senti contenta d'haver-lo fet. I això són dinàmiques que costa molt en aquest món que vivim, que ens atropella i ens dificulta molt pensar amb els altres, perquè ens hem de preocupar molt per nosaltres mateixos, no? Per sobreviure. Clar, aquestes dinàmiques, al final, pues, generen el que tenim, no? I ens fan mal.
I ja ho sabeu, l'Ajuntament de Sencelles torna a posar en marxa SOS Dues Rodes. Si sou veïnats d'Esplà o de Reiguer, que Sencelles vos agafa a prop, i teniu una bicicleta que no empreu, bé, si sou de Cala Ratllada o d'Andratx i voleu anar, també seran benvinguts, però l'haureu de carregar en el cotxe. SOS Dues Rodes, una iniciativa solidària i sostenible per, ja siguin bicicletes d'adults, joves, infants, per les famílies usuàries de serveis socials del municipi, totes aquelles persones que necessiten un mitjà de desplaçament a dins Sencelles. Joan Rigo, des de Mobilitat de l'Ajuntament de Sencelles, enhorabona per idea, i a més, si se pot replicar, no, tot sempre posant l'exemple, a més, si qualque altre poble vol replicar aquest sistema en el seu municipi, perquè mai està de més, reciclar bicicletes per fer esport i així no contaminar. Senyor Rigo, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'un podcast que se diu Sense Sentit, però nosaltres pensem que sí, que té tot el sentit del món. Ara sabreu per què, no vos mogueu.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és cultura.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears.
Serveis informatius d'Ivetres Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, però es tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia a Mallorca.
Són Talking Heads, en Soc i en So, Once in a Lifetime. El disc serà Stop Making Sense, que en mallorquí vol dir sense sentit. Per què posam aquesta cançó d'un disc que se titula Sense Sentit? Perquè, mirau, les xafarderies formen part de la nostra essència com a humans. Però en Naina Fiola i na Maria Vergues ho són... duen aquesta xafarderia a un altre nivell. Aquestes dues joves estudiants són les creadores del podcast Sense Sentit, a plataformes com YouTube o Spotify. Elles diuen que l'idea pel seu programa va sorgir d'un treball d'història que van fer juntes a la carrera, entrevistant un professor. I potser el micròfon tenia qualque tipus de màgia, perquè entre broma i broma van decidir crear el seu propi podcast per parlar de coses sense sentit. Són, sabeu, d'una generació jove que gaudia mirant a Hannah Montana i canviava polseres de goma en el pati de l'escola, i aquesta és la naturalitat la que apropa el seu discurs en el públic. Avui xerrem amb Naina Fiol, una de les co-creadores de Sense Sentit. Hola, Naina, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Bueno, conta-mos, primer de tot, què estudiàveu a la carrera d'aquest treball i com va ser recorregut per arribar a Sense Sentit? Una entrevista, dius?
Sí, sí. Estim estudiant doble grau de primària infantil a la Universitat de Sevilles Balears i vam fer un treball juntes i havien de fer com una entrevista o un historiador. I jo li vaig dir a Maria, vinga, vamos, compram un micro, i ho fem així com, saps, professional. I bueno, vam estar així amb el micro, ho vam provar, però va ser gràcies. També nosaltres dues som que connectem molt bé juntes. I entre broma i broma vàrem anar de festa i vàrem dir, ei, per què no fèiem un podcast i contant, pues, qualsevol cosa, posàvem el micro davant i mos inventàvem qualsevol cosa. I això va ser així, però supernatural, i res.
Mira, micro i càmera, perquè ara vos estic veient a una que se titula el número s'ha comentat les vostres preocupacions i feis unes bones rialles, una hora i sis minuts, així mateix, a YouTube. Posau Sense Sentit podcast i veureu en Naina i en Maria. Escolta, vosaltres vos caracteritzeu per la vostra naturalitat, jo, per el que estic veient ara mateix. Jo m'imagino, i estic segur, i com a professional t'ho dic, que precisament aquesta naturalitat és el que fa que vos acostin al públic. No ho creus?
Sí, jo també ho crec. Jo això el que li vaig dir a Maria des del principi, jo li vaig dir, si aquest vídeo que fèiem surt natural i surt quan nosaltres dues som i estem orgulloses d'haver-me fet una real, ho prendrà. Però si no surt natural, jo li vaig dir, no mos hem de portar res. I vam veure el vídeo, me'l van fer una real i vam dir, vinga, cap on van, i si això agrada, pues... per massa bé, i si no, pues, per la nostra família, ja t'ho dic.
T'ho diràs. Basta. Diuen, els actors de teatre diuen que basta que hi hagi una sola persona a la sala perquè s'hagi de fer la funció. I per què es nom de Sense Sentit? Què vol dir? Que... A mi me fa s'afecta, Aina, que clar, si tu em poses un podcast sense sentit, en aquell cas ja tens llicència per fer el que te doni la gana.
Totalment.
És això, no?
Sí, sí. No, però la Maria i jo estàvem com cercant pues, títols que enganxessin, saps? En plan, no sé, van cercar noms, i però jo no me convencia, però cap. La Maria tot estem pensava. I la Maria va dir, bé, jo sense sentit. I jo vaig dir, oh, m'encanta, perquè... així pel carrer mos diuen, sou de sense sentit, i així se traven, i així mos farà gràcia, perquè clar, que no entrava. I bé, això...
Bueno, i també, per les joves que sou, és molt curiós que, clar, man, tothom té nostàlgia, tothom pot tenir nostàlgia de l'any passat, que tingui mal, fins i tot un immenut pot dir, ah, l'any passat va ser millor, sí. No? Però per què aquesta nostàlgia penses que té tanta força entre tots els públics? El públic jove, sí. Però jo crec que entre tots els públics, no? Recordar fa dos anys o aquell estiu, mm. o recordar això que parlàvem abans, vosaltres vareu créixer mirant Hannah Montana i canviant polseres de goma en el pati, per què creus que mos agrada recordar? Tu que precisament estàs estudiant ara, per què penses que mos agrada recordar i la nostàlgia?
Sí. Jo trobo que, a més, la Maria i jo ho xerram, que ara actualment, com que els joves, hi ha tantes coses de, no sé, per seguir o que estan de moda, que nosaltres teníem una única cosa, que era la Hannah Montana, però ara hi ha mil milions de coses, saps? En mi s'enganxen a qualsevol cosa. I és això, recordar quan érem petits, que teníem un canal, que era Disney Channel. Tots i totes érem fans de la mateixa cosa, saps?
Clar.
I clar, com que això s'està perdent, perquè ara nosaltres ja m'agrada aquest influencer, però ara aquest, bé, aquest creador de contingut, i ara aquest altre li agrada un altre. Com que tot està tan dispers que jo trobo que actualment entre joves l'únic que mos connecta és pues, la nostra infància, que va ser aquest punt, aquest Disney Channel, saps? Perquè ara, com que tots han seguit per una rama diferent, això troc que el que tenim en comú entre joves actualment és la nostra infància.
És que és molt curiós que mires el vot generacional que hi ha entre tu i un servidor. Però és que una persona que està en aquest moment de la universitat vegi que fins i tot ara està tot... com se diu, atomitzat, és la paraula, que no hi ha un cantant de referència, una sèrie de referència, una moda de referència, és que en molt poc temps tot ha canviat molt.
Sí,
no ho trobes aire, perquè una persona jove com tu pensi que ja en poc temps ha canviat molt tot en molt poc temps, és que ho ha fet molt aviat, Aina.
Sí,
és
a dir, el que xerrant amb Maria i jo, tenim 20 anys, però és que és molt diferent tot. I aquí no m'ho vull penjar medalles, soc supergran, però, perquè jo també soc jove. Però sí que és veure que ha canviat molt el temps. I també la Maria i jo el que volem és com crear una referència entre joves i ses joves, més específicament, perquè nosaltres sempre feim el que a nosaltres ens agradava mirar, saps? I que conèixin un poc no, també aquests joves que no han tingut un Disney Channel o cap sèrie de referència.
Cert, cert. I vosaltres, què és el que més vos sorprèn dels comentaris? Perquè, per exemple, ara estic veient el carnet de conduir, no? El carnet de cotxe. Sí. I una Marina Roig Guilmés diu, estic tan traumatitzada pel carnet que m'ha entrat ansietat de mirar el vídeo. Sou els millors. També un altre que vol dir, sou els millors, també. Una altra, Naina Crespí, que diu, m'encanta, sabeu que a tots els Citroën Picasso, la quinta, no funcionava sí. com toca. És a dir, amb cremull de feedback. Sí. Normalment, sí, sí. M'imagino que sí, que entrau bé, no?, per lo que vaig.
És a dir, na Maria i jo estic supercontenta i per veure que últimament per xarxes socials, tipus Instagram i TikTok, sí que veure que estem rebent molt de comentaris negatius, perquè sí que veure que com que tenim un posicionament, saps? Però na Maria i jo... valorem moltíssim tots aquests comentaris, perquè, a més, aquests comentaris després, quan anem pel carrer, s'aturen a dir-nos, ei, veiem el vostre podcast, no sé què, m'ho agrada molt, i és com, m'ho sorprèn moltíssim que nosaltres podem ser càmera i que aquests comentaris siguin reals i que no siguin com a robots.
Clar, exacte.
És com, quan m'ho venen a saludar o, per exemple, demanar fotos, que na Maria i jo no tenim tants de seguidors. Quan m'ho venen a demanar fotos, jo dic, mare de Déu, són boníssimes aquestes gent.
No, però és que és engrescador que dues persones joves en naturalitat tinguin aquest feedback a través d'un podcast. Nosaltres el vos recomanem sense sentit podcast. Nosaltres l'estem veient a YouTube, però també se pot visualitzar a YouTube, però també se pot escoltar a Spotify. Tu creus que els creadors de continguts haurien de fer més com amb vosaltres. Perquè hi ha molta gent que se'n va un poc per les branques i en lloc d'entretendre i generar un contingut en positiu, avui en dia hi ha com molta... No sé, hi ha molta cosa que s'obre. Mon pare, al cel sí, hi ha molta gent i poques persones. No sé si...
Com?
Que hi ha molta gent i poques persones.
Ja.
No ho trobes?
Jo, de veritat...
Que passa el mateix, també.
Jo, de veritat, que trob que és molt xulo, no? Perquè estem com a creant molta comunitat. És a dir, hi ha molts creadors de contingut ara i s'animen molt de creadors de contingut a fer en català. I estic supercontenta, i la Maria i jo estem supercontentes, perquè crear res nou, és a dir, nosaltres som... acabant de començar en guany, i ja n'hi havia. Però ara veure que som una comunitat tan gran... I sí, jo els tenim que se posin una càmera i que siguin naturals, com sempre, i jo...
Idò, aquí queda dit, des del Dia Mallorca vos recomanem, altament recomanable, el podcast Sense Sentit, tant a YouTube com a Spotify. Elles dues són Naina Fiol i na Maria Vergas, i riureu, ho passareu bé, que és lo important. Aire, una ferrada a na Maria i endavant. Molta força, sí. Moltíssimes gràcies. Salut. Bona nit. Vos deixem les notícies i després en els esports. Salut i fins demà.
Detrás Radio.